Amb Carles Gala, el nostre expert i analista, tafanejarem pantalles, tant les convencionals com les plataformes de streaming. Carles, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Just comencem secció amb un adéu, amb un comiat.
Doncs sí, de fet, estem dient que hi ha un canvi important i, per tant, hem de fer aquest adéu a una de les marques que ens han anat acompanyant durant molts anys. Una d'elles és Catalunya Informació, la Cat Info, la Cati, que li diuen internament a Catalunya Ràdio, que canvia de marca. No és que desaparegui el servei, sinó que Catalunya Informació i també el canal 24 Hores de Notícies de TV3, el 324, ahir anunciaven des de la Corporació de Mitjans Audiovisuals de la Generalitat de Catalunya, doncs, que dintre d'aquests canvis i de modernització de la televisió i la ràdio pública, amb aquell canvi que ja vam parlar fa un temps de la plataforma 3CAT i aquest inici, diguem-ne, de consensuar una sola marca dintre de tots els mitjans, que és 3CAT, doncs també canvia justament la marca dels informatius i passa a ser 3CAT Info. Serà la nova marca, 3CAT Info, que aglutinarà tot el que són els serveis d'informació de 3CAT, de la corporació, de TV3. Aquí això vol dir, doncs, que el 324, també el Catalunya Informació, però també, diguem-ne, que la plataforma d'informatius que apareixerà també amb una aplicació pròpia, amb un sistema, amb una nova web i tot plegat, doncs també s'anomenarà 3CAT Info, els canals de xarxes socials, i no només això, sinó que també vindrà amb un canvi d'imatge global de tots els informatius, dels telenotícies, del canal 24 Hores, dels matins i també del programa Més 324, que també ho faran des del mateix plató del telenotícies, i tot plegat amb aquesta imatge gràfica diferent, però també un plató diferent on deixaran ja el croma i entraran en pantalles, que és el que estem habituats a qualsevol informatiu de qualsevol cadena, últimament grans pantalles, grans espais on te podran, doncs, projectar informació de la que estiguin parlant a nivell d'informació. Per tant, s'acosten canvis importants amb tecnologia puntera, amb càmeres robotitzades pioneres i tot plegat segurament en el primer trimestre del 2025. Per tant, s'anuncia ara, però encara ens queda una mica de temps per esperar perquè arribi tot plegat.
Segur que guanyarem i que és per millor, però sap greu, no?
Sí, a
una
més
mica
estem
com
molt habituats, no? A dir, escolta, em posa el 324 que veig notícies, no? O Catalunya Informació, no? Són marques que estan molt interioritzades en el nostre dia a dia.
Molt, igual que està costant el canvi de TV3 cap a 3CAT. Això també costarà.
Sí, això està costant molt, eh? Jo crec que fins i tot quan fan promos a TV3, que diuen allò, anuncien el programa i diuen a la plataforma 3CAT, i han de sempre dir després i a TV3, no? Perquè al final és una marca que, si el 324 està interioritzat a TV3, ja és que és la marca per excel·lència. Per tant, a poc, ja ho han dit en el seu dia, que aquests canvis arribarien i que a poc s'anirien establint, sabent segurament la dificultat que hi ha en que aquestes marques tan consolidades canviïn de cop i volta el seu nom, però bé, a poc, doncs, anem canviant aquestes marques i el 3CAT cada cop té més protagonisme en tot el que fa la corporació.
Doncs anem acomiadant-nos progressivament, ens donen uns mesos per endavant del 324 i de la CAT i de Catalunya Informació. I les plataformes de streaming saben que estem enganxats, ens tenen agafats per allà on no sona, i ja hi tornem amb pujades de tarifes, però si fa 4 dies que en vam tenir.
Doncs sí, i continuen, i de fet Netflix tancarà aquest any amb números rècord de facturació, però és que tornen a pujar un altre cop tarifes. Feia un temps ja van pujar, però de fet tornen a pujar les tarifes, per exemple, estàndards amb anuncis, que fins ara eren de 5,99, pugen 1 euro, ara seran de 6,99. El pla estàndard, que sense anuncis era de 12,99, 1 euro més, també 13,99. I el pla premium, doncs, passa de 17,99 a 19,99, que són 2 euros més, eh? Per tant, qui vulgui també afegir alguna subscripció extra, doncs haurà de pagar 5,99 cadascuna dintre de qualsevol de les plataformes o dels plans escollits anteriorment. També Disney Plus aprofita. Disney Plus, que havia sortit en el seu dia per 6,99, Actualment, si vols anuncis, el pots gaudir per 5,99 i la subscripció estàndard 9,99 o bé 13,99 la Premium. En aquest cas també pots afegir nous usuaris per 5,99 i d'aquesta manera doncs, també podries compartir aquest compte amb altra gent per un preu una mica més reduït, però ja això de compartir el compte i que es puguin obrir amb dos televisors amb IPs diferents cada cop serà més complicat i, de fet, ja estan havent-hi senyals de Disney Plus de que no pots obrir el teu compte perquè ja està obert en una altra casa, no? I, per tant, tampoc es podrà compartir aquests usuaris que fins ara molta gent ho feia.
Igual com va passar amb Netflix fa cosa d'un any, doncs.
Correcte. Sí, sí, Disney Plus ha deixat aquest temps de marge, però ara ja qui vulgui un nou usuari haurà de pagar aquest extra.
Imagino que aquells que s'hi van abonant al seu dia amb ofertes promocionals xules, interessants, mantindran quotes, si no diuen el contrari, no?
En principi mantenen quotes, igual que també va fer HBO Max, que quan va sortir la plataforma a Espanya van dir que deixarien el preu per la meitat per sempre. A mesura que ha anat canviant, que va passar d'HBO a HBO Max i ara d'HBO Max ha passat a Max, han anat mantenint les ofertes. Per tant, entenc que amb Disney Plus també es mantenen aquestes ofertes. Fins que diguin el contrari. Al final, ells tenen la pella pel mànec i segurament en algun moment donat poden dir que canvien les condicions i que canvien els preus. Però de moment els mantenen i també dir que aquestes plataformes a vegades també van incorporades amb altres serveis, com els de telefonia i fibra, que inclouen a moltes vegades serveis com el Disney Plus i que moltes vegades doncs, els paguem dins, diguem-ne, de la quota de fibra.
Doncs anem a tafanejar l'oferta d'aquest parell de plataformes i de la resta. En una setmana justeta, no? Sí que salvem un parell de sèries, d'estrenes, però és una setmana d'aquelles...
Sí, no arriben grans produccions allò a destacar, diguem-ne. De fet, jo ara últimament crec que estic veient poques sèries.
Et costa, allò... oi? Estic igual.
Sí, estic allò... sí que estic acabant de Solo Asesinatos en l'edificio, la tercera o quarta temporada crec que és... Bueno, tampoc no és que sigui la millor de les temporades, però sí que és veritat, vaig començar amb Shogun de Disney Plus, no l'he acabat encara perquè...
No és fàcil, eh?
No és fàcil, allò d'estar llegint constantment el japonès al final se't fa una mica pesat i estem massa acostumats a tenir multipantalles, no? Mentre veiem una sèrie i a vegades estàs amb el mòbil, estàs fent altres feines i tens la sèrie al televisor i aquesta et necessita molta atenció i molt de seguiment de la sèrie i al final a mi se'm fa una mica pesat. Llavors la tinc així a mitges. Però sí que és veritat que estic, estic esperant que arribin alguna de les sèries, com deies, interessants, a veure si aviat arriben. La primera de les estrenes, avui mateix, com dèiem, a Filmin, és Shattered Belt. Estem parlant de el director de Coherence, en James Ward Brickett, que torna amb una col·lecció de quatre relats de tall fantàstic des de l'altra banda de la consciència, i les seves històries se submergeixen, tingués el cap a l'extrem més profund de les preguntes emocionals sobre la nostra relació amb la realitat.
So, kitchen this way?
Yeah.
It's just you here today.
Me and my husband, Carl.
L'anterior proposta d'aquest director, com recordaves, Coherence, està considerada una petita joia de culte i ara arriba Shattered Belt, que a més s'ha comparat amb sèries que han agradat i molt com Black Mirror o La Dimensió Desconeguda, o sigui que els fans d'aquest gènere sí que avui estan d'enhorabona.
Sí, ells potser sí.
Què més proposes?
Doncs mira, una altra estrena a Movistar Plus, una sèrie noruega, i aquí m'aturo amb el nom de la sèrie, s'anomena Amor sin Wifi, però en canvi la sèrie anglesa es diu Dates in Real Life, que seria cites a la vida real. I, en canvi, aquí s'han pres aquesta llibertat de posar-hi amor sin wifi. A vegades aquestes coses dels traductors de sèries sembla una broma. És una comèdia dramàtica noruega. La seva protagonista és una noia d'uns 20 i escaig anys i està associada, diguem-ne, que té una parella virtual que mai no ha vist en persona i quan la relació es trenca es veu obligada a experimentar com són les cites en el món real. I sona així.
Arvin, make a wish.
About 3 more years with you.
And just 3? I plan to die in your virtual arms.
Look, I've been on this stupid app. This girl, she said hi. She lives like 5 miles from me. And we met.
Have you kissed her?
Yeah.
This was a local bitch now. He's kissing her for real. But he's never kissed me for real.
Ida, you need to get out and meet someone for real.
I've never kissed anyone for real.
Podríem, estirant una mica, potser trobar certa similitud amb Cites Barcelona 2, no?, que s'estrenava fa uns dies i ara també arriba a Prime Video.
Sí, amb la segona part diríem que sí, l'únic que sí que aquí juguen molt amb el metavers, i com aquesta noia entra en aquest metavers i amb aquestes ulleres i amb mandos a la mà i com ella, diguem-ne, té aquestes relacions personals i amoroses, diguem-ne, a nivell del metavers, no? I és curiós com aquesta barreja entre la realitat i el metavers i com ella, tot i tenir relacions reals, intenta sempre anar cap al metavers. És interessant, jo crec que pot ser una sèrie estranya, però pot ser interessant.
Es diu Amor sin Wifi, així l'han traduït a l'espanyol, sí. I la teniu a Movistar Plus a partir d'avui. Demà també hi ha estrenes.
Sí, s'estrena a RTV Play, a la plataforma de televisió espanyola, amb una sèrie que s'anomena 18, i estem parlant de dos personatges, la Celia i el Moja, que es coneixen en una cuina, i per Celia aquesta feina és una condemna, una jutgessa l'ha condemnat a fer hores al servei de la comunitat, i pel Moja aquest treball és un premi que l'acosta a la meta d'aconseguir els papers, i encara que no ho sembli, tenen molt en comú, i ho aniran descobrint a mesura que tots dos superin els seus perjudicis i comencin a veure's com són en realitat.
Aquí se trabaja en cadena, como en cualquier cocina. Lo usas, lo limpias. Bilal nos manda a todos. Y yo...
Me mandas a mí.
Eso.
¿Cuántos años tienes?
17.
Pareces más pequeño.
La prórroga en el centro es para los que tenéis trabajo. Cuando llegue el momento, tú podrás quedarte hasta que lleguen tus papeles.
En esta cocina solo hay una norma. No traigas problemas.
Te trata mucho mejor que a mí.
No, es que trabajo mucho mejor que tú.
La sèrie, aquí no ho hem escoltat, però s'ha rodat en castellà, en valencià, així ho defensa i ho diu Ràdio Televisió Espanyola, en català, per tant, i àrab. I ja ha rebut una menció especial a la categoria de millor minissèrie de ficció als Premis Prix Europa, que concedeix el Parlament Europeu, i ha estat finalista als Prix Itàlia i al Festival de Ficció de La Rochelle. Per tant, ve ben avalada per aquests premis que ha anat rebent 18.
Doncs estarem atents a partir de demà a RTV Play.
Què més tenim?
Doncs mira, una sèrie, en aquest cas, és una sèrie que està basada en videojocs, alguna més en tenim, i en aquest cas arriba Yakuza, Like a Dragon, és una sèrie que, com dèiem, està basada en el joc Yakuza de Sega del 2005, que es va posicionar com un títol d'entreteniment per adults, trobant una gran acollida entre el seu públic objectiu, i la sèrie retrata les vides dels gàngsters ferotges però apassionats, i també de la gent que viu a l'enorme districte d'entreteniment Kamurocho, un districte fictici modelat a partir del violent Kabuchiko del districte de Shinjuku, tot el Japó, que actua com el taló de fons i mostra el Japó modern i les dramàtiques històries d'aquests personatges intensos, com el llegendari Kazuma Kiryu, que els jocs no ha estat capaços d'explorar, i a partir del 24 d'octubre, com dèiem, es pot veure a Amazon Prime Video.
Anem a la plataforma majoritària, la que té tants i tants subscriptors i que ara puja tarifes, a Netflix. Què arriba?
Doncs mira, arriba una sèrie que s'anomena Territorial. És una sèrie que estem parlant de que una de les majors, diguem, explotacions ramaderes es queda sense successor i a partir d'aquí els clans rivals s'enfronten a una lluita generacional que posa en perill el futur del terreny. Sona així.
Le hemos pedido a Lawson la llave para ir de caza. Pero nada. Olvidó que esto es de los aborígenes.
La gente dice que aquí al norte todo intenta matarte. El clima, la tierra. Pero aprendes a vivir con ello. Nos convierte en lo que somos.
I aquest dijous hi ha doble estrena a Netflix.
Sí, també Tyler Perry's Beauty is Black, is in Black, in Black. S'estrena també a Netflix i estem parlant d'una stripper que de cop i volta li canvia la seva vida quan es creua amb una rica família disfuncional que maneja un empori de cosmètica i també un recargolat negoci de trànsit de persones. Sona així.
Buenos días, señora. Su familia es dueña de todo esto. Me pregunto cómo será su vida.
Seguro que ya no tiene que dormir en hoteles cutres.
I divendres potser tenim les patums de la setmana, no?
Jo crec que sí. En aquest cas arriba Apple TV Plus, una sèrie que s'anomena Before, abans, i que protagonitza un dels grans, diguem-ne, del cinema, que és Billy Crystal i Judith Light, que protagonitzen aquest thriller psicològic sobrenatural en què Crystal encarna a un psiquiatre infantil que, després de perdre recentment la seva dona, es troba amb un nen problemàtic que sembla tenir una connexió inquietant amb el seu passat i, a mesura que intenta ajudar-lo, el seu vincle misteriós s'aprofundeix.
Why are you here, Eli?
I've been accused of not being myself.
You've had a successful career helping troubled kids.
It's okay.
Can you identify the moment that changed?
Of course.
I l'altra proposta destacada, sobretot pels fans de Miquel Santiago, la tenim a Netflix.
Doncs sí, La última noche en Tremor és un músic i compositor en crisi, en Javier Rey, que es reclou en un poble costaner al nord per acabar la seva darrera obra i els seus únics veïns a diversos quilòmetres a la rotonda són, a la rodona, són d'un matrimoni que viu a la següent casa de la platja. I després d'un greu accident durant una tempesta, el protagonista comença a patir unes esgarrifoses visions sobre els seus veïns i la minissèrie de ficció de 8 capítols creada i dirigida per Oriol Paulo, que va fer El Inocente, Los renglones torcidos de Dios, doncs està inspirada en el best-seller homònim de l'autor, el Miquel Santiago, i a l'elenc també hi ha doncs, Ana Polvorosa, Willy Toledo i Pilar Castro.
Hay algo que no le he contado a nadie que pasó la noche del accidente. Alguien me dijo que no era buena idea ir a la cena.
¿Quién?
Una voz que todavía tengo en mi cabeza. ¿Tu voz?
No sabes de las sales. No puede ser.
Lo sé. Creo que me está pasando lo mismo que le pasaba a mi madre.
Hem guardat les dues patums de la setmana pel final, arriben divendres i som Before i aquesta última noche en Tremor a Netflix. Carles, moltes gràcies, bona setmana, aviam si et tornes a enganxar amb alguna d'aquestes.
A veure si algú... Em sembla que no, per això, però mirarem.
Que vagi bé, cuida't.
Igualment, adéu-siau.
Adéu.
Tuve otra visión y he visto cosas que no tienen explicación.
Las pesadillas suelen ser un efecto secundario severo.